...indicat per la plataforma Menys Turisme, Més Vida de cara a la manifestació del 26 de juliol. El govern, els hotelers i els sindicats rebutgen en bloc el document que demana ocultar la identitat o tapar-se la cara per actuar contra immobiliàries i lloguers turístics. Avui el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha condemnat aquest manual que qualifica de cale borroca turística.
Un manual d'instrucció de la cale borroca turística, el que requereix és la nostra condemna absoluta. No podem tolerar aquest missatge, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
També el sindicat UGT ha titllat aquestes accions de terrorisme de baixa intensitat. La plataforma, en canvi, es defensa, manté que el manual és només una guia d'acció estrictament no violenta contra la massificació turística. Tot d'una, escoltam totes les reaccions. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres, 8 de juliol. Ho fem amb Marga Cifra, al control tècnic titulars. Titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Acord entre govern, patronal i sindicats per blindar la conciliació familiar i laboral a les Illes fins a l'any 2031.
Han signat un gran pla estratègic amb 70 mesures pactades que es tradueixen en ajudes directes a famílies vulnerables i nous incentius per a les empreses. El text posa el focus en les dones autònomes que rebran subvencions específiques durant les seves excedències per maternitat. També s'impulsa el xec cangur i s'obriran els patis escolars durant els mesos d'estiu per facilitar el dia a dia dels pares.
Avui també destacam que les Balears necessiten urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea i frenar la sobrecàrrega laboral.
Un informe del Consell General d'Infermeria situa les Illes entre les 5 comunitats amb pitjor ràtio de l'Estat, un dèficit que s'agreuja a l'estiu per la pressió turística. El sindicat SATSE alerta que l'alt cost de la vida impedeix fidelitzar els professionals i que 80 infermeres ja han abandonat l'arxipèlag des de principi d'any.
A Menorca, l'allau de recursos i dubtes que havia generat el concurs per gestionar el port de Calen Bosch ha fet que Port de les Illes hagi decidit arxivar el procediment i modificar-ne les condicions. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Entre les novetats del nou concurs hi ha una rebaixa del 50% del cànon anual que haurà de pagar l'empresa que exploti el port durant els 20 anys següents. Es passa dels 475.000 euros l'any previstos inicialment a 235.000. Un descens que es produeix perquè es fa una rebaixa també de les tarifes comercials, és a dir, les dels serveis de xàrter i golondrines.
A les Pitiuses, el servei de vigilància del litoral implantat l'any passat pel govern per perseguir l'intrusisme a la mà ja ha imposat 30 sancions enguany i en té unes altres 70 en tràmit. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. En total són una desena les barques de vigilància i tres d'elles estan establides a les Pitiuses. És un servei que té, entre altres missions, la de perseguir els xàrters il·legals, encara que les infraccions que troben són sobretot lleus. En el primer any de funcionament es varen obrir més de 160 expedients amb una recaptació que va superar els 400.000 euros. Enguany ja puja a 130.000 l'import de les sancions recaptades per aquest servei.
I a Mallorca, 5 projectes opten a la remodelació del port de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'autoritat portuària de les Balears ha presentat avui els 5 projectes seleccionats i el mes de desembre es coneixerà el nom del guanyador. La intenció és combinar sostenibilitat i funcionalitat integrant el port a la ciutat. Es preveu que les obres comencin entre el 2027 i el 2029 i que acabin d'aquí 10 o 15 anys.
I Donald Trump torna a carregar contra Espanya per la despesa militar i ha ordenat tallar la relació comercial.
En la segona jornada de la cimera de l'OTAN a Turquia, el president dels Estats Units ha dit que Espanya és un soci terrible en l'aliança. El govern espanyol es mostra tranquil i recorda que les relacions comercials són en tota la Unió Europea.
A les 2:45, temps per a la informació esportiva. El Mallorca ha fet el primer entrenament de la pretemporada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Luis García ha dirigit el seu primer entrenament a Son Bibiloni. Els vermells ja fan feina amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions el 16 d'agost, que serà quan debutin a segona divisió contra el Valladolid a Son Moix. Avui, 15 jugadors del primer equip i 8 del filial han format part de la primera sessió. Entre ells, un dels nous fitxatges, Adrián Fuentes, qui no és encara cara a l'Illa és Arnau Puigmal. El fitxatge de l'extrem català es va fer ahir a la baixa oficial. Arnau arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Almeria i ha firmat per 3 temporades fins al juny de 2029. I pel que fa al Mundial, els quarts de final ja estan definits. L'Argentina i Suïssa són els darrers classificats després de guanyar Egipte i Colòmbia, respectivament.
I atenció, perquè en aquesta hora les Pitiuses i part de Mallorca estan en avís taronja. Xesca Cifre, bon dia.
Bon dia. Continuem amb una situació meteorològica dominada per les temperatures molt elevades a tot l'arxipèlag. És una situació de calor extrema que més ha de perdurar aquests pròxims dies. De moment avui ja tenim temperatura que s'enfila fins als 39 graus a punts de l'interior de Mallorca. Arribem als 38 a Eivissa i als 37 a Menorca. A Formentera ara en tot de 34 graus. Una situació de cel pràcticament destapat, sense cap núvol, amb vent que bufa de component sud i amb una situació a la mà tranquil·la. Tenim marejol, només en qualque sector amb maró a punts del ponent de l'arxipèlag. Per demà el temps serà molt similar. Pujarà un poquet a la temperatura mínima i les màximes seran semblants a les d'avui. Per tant, tornarem a fregar els 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i els 38 a la resta. Aquests pròxims dies esperam, sobretot durant el cap de setmana, una petita moderació del termòmetre. Així tot continuarem amb la calor extrema, però amb valors entre els 36 i 38 graus, però esperam que la propera setmana la temperatura es torni a enfilar davant de veres.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:07, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el govern qualifica de cale borroca turística el manual d'acció de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que incita a actuar contra habitatges de lloguer turístic o immobiliàries per combatre la massificació. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, condemna la reivindicació, diu, d'una minoria radical i ha remarcat que sempre defensarà el dret a manifestar-se, però també la convivència i la seguretat jurídica.
El manual de la plataforma que s'ha difós com a acció prèvia a la manifestació contra la saturació prevista per el dia 26 de juliol defensa l'acció directa no violenta a través d'accions com ocultar la identitat, comprovar la possible presència policial i utilitzar roba fosca tapant la cara per dificultar la identificació dels participants. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, afirma que considera preocupant que alguns intentin dur el debat cap a posicions cada vegada més radicals i que d'aquesta manera la plataforma intenta, diu, posar la seva agenda, a imposar la seva agenda a través de la por.
Un manual d'instrucció de la cala barroca turística el que requereix és la nostra condemna absoluta. No podem tolerar aquest missatge, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
Sobre la possibilitat d'emprendre accions legals contra aquest missatge de la plataforma, Boussà ha afirmat que les patronals del sector estan estudiant acudir als tribunals i avançar que si es produeixen actes contra la integritat de les persones o danys en edificis i instal·lacions, el govern denunciarà.
Aquesta polèmica coincidint amb una junta de portaveus extraordinària al Parlament per fixar el calendari de la Diputació Permanent de Guàrdia durant l'estiu. Què han dit els portaveus dels grups? Marta Pujalta, bon dia.
Bon dia, sí. La portaveu adjunta del PP, Marga Duran, ha qualificat d'inacceptable que es difonguin instruccions que, segons ha dit, poden fomentar actes vandàlics contra negocis i ha demanat als impulsors que rectifiquin. Vox també ha carregat contra la iniciativa. La portaveu Manuela Canyadas l'ha definida com a una acció infame.
Entenem que han de recapacitar. No creiem que sigui bo. Estem de la polarització.
Esto no es activismo. Esto es un manual de instrucciones para delinquir. Esto se llama terrorismo callejero.
Per la seva banda, el diputat del PSC, Marc Pons, ha rebutjat qualsevol expressió de violència i ha defensat que el malestar ciutadà s'ha de canalitzar a través de les mobilitzacions democràtiques i de les urnes. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha evitat valorar el manual, però ha parlat d'una estratègia que considera errada que desvia el focus del malestar ciutadà que, segons ha dit, existeix.
El malestar ciutadà no s'ha de canalitzar mai mitjançant la violència, sinó que hi ha, evidentment, aquest malestar s'ha de canalitzar a través de les manifestacions, dels posicionaments públics, sempre, evidentment, de manera pacífica.
I no hem de permetre que que els elements immobilistes i els elements més reaccionaris de l'economia tinguin excuses per desvirtuar el focus del debat.
Pel que fa als agents econòmics i socials, la Federació Hotelera de Mallorca insta a defensar les idees des del respecte.
Als micròfons d'Iveta Ràdio, la vicepresidenta Maria José Aguiló ha reprovat qualsevol mena d'acció que pugui perjudicar els establiments turístics.
Queden retratats. És una absoluta contradicció parlar de defensar drets, de defensar idees i fer-ho des d'uns posicionaments que són absolutament contradictoris.
La patronal CAE demana a delegació de govern que investigui si el contingut del manual pot constituir algun tipus d'infracció o delicte per incitació a la violència. També Piment es mostra en contra de tot boicot que perjudiqui qualsevol sector econòmic. Jordi Mora, president de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.
No podem fer sabotatge a empreses, no podem fer boicot a empreses, no podem fer mal a la imatge de Mallorca com a destinació turística i, per tant, ens oposem frontalment, perquè això és un perjudici per a les empreses, pels treballadors i treballadores i per l'economia.
Els sindicats, Comissions Obreres i UGT també en rebutgen el manual i es mostren totalment en contra de qualsevol acció violenta contra negocis turístics.
Si UGT diu que les iniciatives del manual es podrien considerar terrorisme de baixa intensitat, és el secretari general d'UGT, Pedro Omar.
Qualificaria inclús d'una espècie de terrorisme de baixa intensitat. No estem a favor. Estem a favor d'expressar, d'omplir els carrers, de ser contundents, de tenir un missatge que canalitzi aquest malestar de la ciutadania cap a la massificació. Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quant no afecten a persones, però si afecten a béns, per jo tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
Així i tot, tant comissions com UGT mantenen el suport a la manifestació convocada per el 26 de juliol.
Davant totes aquestes crítiques, la plataforma Menys Turisme, Més Vida defensa el seu manual d'acció directa. Diu que és una eina de denúncia a la massificació actual.
En una entrevista al programa El Dia, el portaveu de la plataforma, Dani Comas, ha admès que les accions que proposen poden tenir conseqüències legals, però que precisament el decàleg té l'objectiu de garantir, diu, la seguretat dels manifestants.
Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és violència és la violència estructural que ens aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic, o que hi hagi gent que no se pot permetre viure a Mallorca perquè té feines precàries que no li donen per viure. Això considerem que sí que és violència estructural.
Com es nega que el manual incidi a la violència, en qualsevol cas la plataforma no responsabilitza dels actes de protesta que es puguin dur a terme.
I el govern espanyol també rebutja amb fermesa aquest manual d'acció, adverteix que no es pot justificar la crida a causar danys en béns públics o privats.
Afirma que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran per garantir els drets ciutadans i perseguir qualsevol acció. L'executiu espanyol reitera el seu compromís amb el model turístic sostenible, sempre dins el respecte de la llei i també la convivència democràtica. Són paraules del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, des de Palma.
Jo crec que tots els debats es tenen que fer sempre en diàleg, es tenen que manifestar sempre del respecte a la convivència, i tots sabem, jo soc de València, i sabem la importància que té el turisme per al progrés dels nostres territoris. És també és deberes pues, que hi ha que ser un turisme que té que estar racionalitzat, ordenat i adaptat a les característiques i a l'entorn físic que tenen els territoris.
Dues i 14 minuts, canviant de qüestió, el Tribunal Constitucional ha comunicat aquest migdia que ajorna la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercès Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, en Gabriel Lecem. El tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lecem va vulnerar els drets de les dues diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ha ajornat de moment aquesta decisió sense fixar una nova data. Sobre el que sí que s'ha pronunciat és sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica que suspèn de forma cautelar. Marta, al Parlament, quina valoració n'han fet els grups?
Tots respecten la decisió judicial, però amb matisos. Lluís de Pastellia, de més, creu que servirà per alleugerir les víctimes, mentre que Marc Pons, del PSIP, en demana l'aplicació immediata.
Entenem i celebram que això alleugereix una mica el dolor de ser víctimes, però la nostra feina és revertir aquesta majoria política.
Exigim l'aplicació íntegra de la llei de memòria democràtica.
Per part de la dreta, la majoria de PP i Vox que va tombar la llei de memòria respecte a la decisió, però Manuela Cañadas de Vox considera que va en contra d'una altra decisió democràtica, la de derogar la norma. Marga Durán del PP recorda que la derogació mai no va ser una prioritat per ells i que es va executar per l'acord pressupostari amb Vox.
Si fue democrática su aprobación, también su derogación. Pero claro, la palabra democracia y gobierno de Sánchez, como todos sabemos, no van de la mano.
El Partit Popular mai va ser una prioritat la derogació de la llei de memòria històrica.
I l'economia de les Illes Balears creix un 3% i la taxa d'atur es situa per sota de la mitjana estatal. Aquestes són les conclusions principals de la memòria sobre l'economia, la societat i el treball del 2005. Del 2025, el president del Consell Econòmic i Social, Francesc Fiol, afirma que es poden donar ja per superats els entrebancs econòmics fruits de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19.
El producte interior brut de les Balears ha crescut durant l'any 2025, tot i que ho ha fet manco que l'any passat. Per tant, l'economia creix de manera continguda i es desaccelera, tot i que segueix creixent a un ritme superior que ho fa la resta de l'Estat. Segons les conclusions de la memòria presentada pel CES, aquest fenomen s'explica per l'efecte rebot de la pandèmia.
En l'àmbit laboral, en els darrers 15 anys, les Balears han tingut un creixement d'afiliats a la Seguretat Social que supera els 100.000 treballadors, fet que demostra l'augment de llocs de feina a les illes.
En aquest context de creixement econòmic i del mercat laboral, les Balears també es troben en un creixement poblacional, un fet que el doctor Jaume Rosselló ha destacat en la presentació de l'informe.
Per què? Perquè hem crescut un 3% i la població, com veureu després, ha pujat un 1,5%. Per tant, el ritme de creixement de l'economia està per damunt del creixement de la població. Per tant, creixem, sí, degut a la població, sí, però tot i descomptant l'efecte població, seguim creixent.
El president del CES, Francesc Fiol, ha recordat que el 49% dels habitants de les Balears no hi han nascut. Tot i això, el mercat de treball balear és capaç d'oferir llocs de feina a la població, tal com s'ha vist a la limitació de la taxa d'atur.
D'altra banda, els sindicats UGT i CECIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'emplacen a continuar negociant a partir de setembre. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, es mostra disposat a continuar amb aquestes converses i assegura que el pacte millorarà el servei públic i l'estat del benestar a les Balears.
Els sindicats reclamen que en aquesta segona fase es defineixin aspectes com ara l'equiparació entre les diverses categories professionals, tot plegat, diuen, per atreure i retenir més treballadors. Són el secretari general d'UGT Serveis Públics a les Balears, Miguel Ángel Romero, i el president del CECIF a les Illes, Luis Enrique Apolinar.
Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
Esto solo es, por lo menos para CECIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
Per la seva banda, el ministre d'Hisenda assegura que l'acord reconeix la singularitat de les illes i que contribueix a minimitzar les dificultats que viu el sector públic a causa de la insularitat. Ho ha dit en la presentació de l'acord avui a Palma.
Hoy damos un paso. Damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y al final de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
El plus d'insularitat beneficiarà 100.000 treballadors públics de les illes i suposa quanties d'entre 105 i 697 euros en funció de l'illa de destinació i de la categoria.
Són les 2:09.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc.
Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Ho dèiem en titulars, el govern, les patronals i els sindicats han signat avui el nou Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031, que inclou 70 mesures consensuades per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
Entre les principals novetats hi ha subvencions per a dones autònomes que hagin d'acollir-se a excedències o permisos per maternitat, l'impuls del xec a cangur, més ajudes per a famílies vulnerables i l'ampliació dels patis escolars obert durant les i programes per fomentar la presència femenina en estudis científics i tecnològics. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha assegurat que les Illes han millorat en conciliació durant els darrers anys i ha defensat que aquest nou pla permetrà adaptar les polítiques a les necessitats reals de les famílies, dels treballadors i també del teixit empresarial.
Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eren una necessitat.
Sindicats i patronals han donat suport al document, però han coincidit a reclamar un seguiment rigorós de les mesures i una dotació pressupostària suficient perquè les actuacions previstes es puguin aplicar amb garanties. Són el secretari general d'UGT, Pedro Omar, i Mavi Aizen, de la CAEP.
Els reptes que ens enfrontam són molt diversos. Famílies monoparentals, monomarentals, diria inclús encara més, dins un context laboral amb horaris d'una economia de serveis.
Evitaremos que muchas personas tengan que recurrir a reducciones de jornada, a excedencias o suspensiones temporales de su actividad laboral por falta de alternativas.
I també ho dèiem en titulars, les Balears necessiten urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea. Ho diu un nou informe del Consell General d'Infermeria. La radiografia confirma el dèficit de professionals a les Balears i situa la comunitat entre les 5 que tenen la pitjor ràtio d'infermeres de l'Estat. Les Illes tenen 6,24 infermeres per cada 1.000 habitants. És una xifra inferior a la de la mitjana estatal, que se situa als 6,45 i, sobretot, a la mitjana europea, que és de 8,12.
El sindicat SATSE considera preocupant la situació, especialment en el context d'una comunitat en què la població i, per tant, els pacients augmenten de manera considerable durant la temporada turística. Això es tradueix en una sobrecàrrega, diuen, de feina per als professionals. De fet, durant l'any 2025 s'estima que les infermeres de les Balears varen fer unes 200.000 hores extres només a l'IB Salut.
La principal causa d'aquest problema és la manca de fidelització dels professionals. De fet, entre gener i maig d'enguany, 80 infermeres han abandonat les Illes. El sindicat SATSE ho atribueix a la impossibilitat de competir amb altres territoris que ofereixen millors condicions laborals. És Jorge Tera, del sindicat SATSE.
La situació en els últims anys és que ja és impossible que vengan enfermeres a treballar aquí per com està la situació de los precios i el poder adquisitiu. Estamos en el entorno de la media en retribuciones en Baleares, en el entorno de la media de los servicios de salud, mientras a nivel de coste de la vida, llámese cesta de la compra o sobre todo fundamentalmente el problema de la vivienda, estamos en el top de las comunidades autónomas.
I avui també vos contam que Salut formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumni patesqui un xoc anafilàctic. La mesura s'inclou dins un nou protocol de les conselleries d'Educació i Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè puguin actuar d'urgència en cas d'una reacció greu. La mesura s'ha presentat avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Al·lèrgia.
El protocol entrarà en funcionament el pròxim curs escolar i servirà per actuar en cas d'una al·lèrgia coneguda i en aquell cas els sobrevinguts en què l'al·lèrgia no ha estat diagnosticada a l'infant. A les Illes hi ha 3.500 nins i nines que tenen al·lèrgia. La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que les Balears són la primera comunitat que disposa d'un protocol d'aquestes característiques.
Salud aportará las adrenalinas en función de la dosis y del peso del niño, y esas estarán en un lugar en el que se ha destinado para el mismo, y se llevará desde Salud todo lo que es la caducidad.
Educació ha assegurat que la instrucció serà consensuada amb tots els sindicats a les diferents meses educatives. En el cas de l'escola concertada, aquest nou protocol de moment serà una recomanació. Han de dir també que ja existeix un protocol per actuar en cas d'al·lèrgia a les aules, on tot el president de l'Associació Espanyola de Persones amb Al·lèrgia a Aliments i Làtex, Ángel Sánchez, ha assegurat que la nova instrucció dona més seguretat a les famílies.
Però la instrucció, cuando se apruebe, lo que va es a promover la prevención. De alguna manera, siempre tendremos en la recámara la posibilidad de llamar al 061 si se produce esa reacción. Sabemos que el riesgo cero no existe, que siempre puede haber un error humano, un alérgeno no declarado en un alimento.
2:26 comença la cimera de l'OTAN, demarcada per les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran després de trencar la treva assolida a l'estret d'Hormuz i també per les dures crítiques del president Donald Trump a Espanya.
Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it.
Trump ha anunciat que ha ordenat tallar tot el comerç amb l'estat espanyol. Diu que és un soci terrible, una causa perduda. Ha estat minuts abans de trobar-se amb el president Pedro Sánchez a la foto de família. Tot i estar separats només per dues persones, almenys públicament, els líders no s'han intercanviat ni una mirada.
La portaveu del govern estatal, Elma Said, ha assegurat que la Moncloa reben aquestes noves amenaces amb tranquil·litat.
Las relaciones con Estados Unidos, culturales, comerciales, económicas, sociales, son magníficas. Hay que recordar que Estados Unidos tiene un superávit comercial con España. Hay que recordar que el socio comercial es la Unión Europea. Y además muchas de las relaciones se tejen entre las propias empresas.
I tot això en plena cimera de l'OTAN, on Donald Trump també ha donat per acabada la treva amb l'Iran després dels darrers atacs creuats.
To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore.
Per mi s'ha acabat. Són gent malalta, són gent viciosa de violència. Si tinguessin un arma nuclear, la llançarien, diu Donald Trump després de ser qüestionat sobre si la treva s'havia acabat. L'anunci arriba després que Teheran ataqués vaixells comercials a Hormuz. L'exèrcit dels Estats Units ha respost amb bombardejos al sud del país i l'Iran diu que ha atacat a més de 80 objectius nord-americans a la zona.
Tot i això, mentre el Departament del Tresor americà ha reiterat l'autorització de venda de petroli al país persa després de la inestabilitat generada a l'enclavament estratègic pels atacs contra el petrolier amb bandera de Qatar, els atacs ja han repercutit en els mercats. Han de dir que el petroli frega els $74, una xifra que no se superava des de fa al manco 10 dies, precisament en un moment marcat per la relaxació dels preus després de l'acord provisional entre els Estats Units i l'Iran.
Més qüestions. El Suprem rebutja dur a la justícia europea la regularització de persones migrants. Tampoc no suspendrà l'aplicació del Reial Decret del passat 14 d'abril, mitjançant el qual es va poder executar aquest procés, tal com havien sol·licitat algunes comunitats governades pel PP.
És una interlocutòria del passat 30 d'abril. L'alt tribunal de juny, volen dir, l'alt tribunal va plantejar a les parts formular davant el Tribunal Superior de Justícia de la Unió una qüestió prejudicial interpretativa en relació amb alguns punts de la normativa que podrien entrar en conflicte amb el dret europeu. L'advocacia de l'Estat, però, s'hi va oposar, mentre que dues de les comunitats varen impugnar aquesta regularització, València i Aragó. Sí que s'hi varen mostrar a favor. Després d'atendre les al·legacions d'uns i altres, l'alt tribunal ha conclòs que no resulta pertinent plantejar aquesta qüestió.
I a Màlaga investiguen l'assassinat d'una mare i la seva filla a Mijas. La Guàrdia Civil no descarta cap hipòtesi ni que es tracti d'un nou cas de violència masclista. Amb aquest apunt arribam a 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. 5 projectes opten a la remodelació del port de Palma. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Autoritat Portuària de les Balears ha presentat avui els 5 projectes seleccionats i el mes de desembre es coneixerà el nom del guanyador. La intenció és combinar sostenibilitat i funcionalitat integrant el port a la ciutat. Es preveu que les obres comencin entre 2027 i 2029 i que acabin d'aquí a 10 o 15 anys.
Desallotjades les persones que residien a un assentament il·legal a Sencelles, ubicat a la carretera Vella de Sineu.
El propietari dels terrenys ha tardat 5 anys a aconseguir que abandonassin la finca, que un intermediari va parcel·lar i rellogar il·legalment.
Calvià reforça el turisme de natura.
El municipi disposa de 4 rutes noves de senderisme homologades per reforçar la seva aposta pel turisme actiu. La nova xarxa compta amb 21 quilòmetres i mig.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobant trànsit lent a la via de cintura en sentit aeroport, des de la sortida de la Vileta fins a Son Hugo, a l'enllaç de l'autopista d'Inca, la via de cintura també, a l'autopista de Llumallor, a l'altura de l'aeroport, en els dos sentits, i a SMA1, autopista d'Andratx, en sentit Palma, entre Portals i Landinat. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Amb Marga Cifra, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. L'Autoritat Portuària de les Balears ha presentat avui els 5 projectes candidats seleccionats per remodelar el port de Palma. Cada equip comptarà amb 100.000 euros per desenvolupar la seva idea i el mes de desembre es coneixerà el guanyador. A partir d'aquí es redactarà el pla mestre definitiu que reordenarà els 400.000 metres quadrats de recinte portuari. Les bases del disseny del nou recinte portuari són clares: combinar sostenibilitat i funcionalitat integrant el port a la ciutat. Es preveu que les obres comencin entre el 2027 i el 2029 i que acabin d'aquí 10 o 15 anys.
Per seleccionar la proposta guanyadora es crearà un comitè d'experts amb 12 membres format per responsables de l'autoritat portuària de les illes, totes les administracions, arquitectes, enginyers i ports de l'Estat. Els 5 equips seleccionats són empreses de referència internacional en els àmbits d'arquitectura, d'enginyeria, urbanisme i paisatgisme. Tots han realitzat projectes emblemàtics de transformació urbana i portuària en els darrers anys, entre els quals destaquen alguns a Roma, Nova York o Barcelona. A partir d'ara tenen 4 mesos per presentar els seus projectes. El director de l'autoritat portuària, Toni Ginard, afirma que qualsevol d'ells és una garantia d'èxit.
La visión internacional, con lo cual nos van a aportar esa experiencia en proyectos de transformación puerto-ciudad de nivel internacional. También tienen la versión nacional, están los mejores equipos nacionales, pero también hay equipos locales que pueden o que deben entender cuál es nuestra realidad y plasmarla dentro de este master plan.
El president de l'autoritat portuària, José Javier Sanz, ha destacat que el projecte de remodelació del port de Palma és molt important. Assegura que no fer-ho posaria en risc l'economia i la vida de les illes, ja que, segons les navilieres, hi hauria risc de congestió marítima en hores punta.
Garantizar el funcionamiento en esta línea es un sistema crítico para Baleares. Nosotros, Baleares, depende del puerto para la práctica totalidad del suministro de mercancías. El 95% de nuestra entrada de mercancías entra por el puerto. El puerto debe mantener claramente 3 áreas operativas simultáneas para evitar colapsos.
El Batle de Palma ha remarcat que el nou port de la ciutat és una infraestructura estratègica i també un projecte coordinat amb la façana marítima. A més, subratlla l'interès de l'Ajuntament a obrir Palma a demà i recuperar espais per al ciutadà. És Jaime Martínez.
Porque esa integración de puerto y ciudad lleva a la recuperación de espacios para el verdadero protagonista de una ciudad, que es el ciudadano. Es la manera y es la solución para recuperar espacios que no existían para el ciudadano y para hacer ese modelo de ciudad más competitivo, más sostenible y sobre todo preparadísimo para el futuro.
Es preveu que les primeres intervencions integrals que es duran a terme siguin l'Escola de Vela i Piragüisme i el Centre de Formació Professional Nàutic Pesquer. El nou port podria ser una realitat d'aquí 10 a 15 anys. Dels 2.185.000 euros totals del contracte, 1,6 milions estan destinats al desenvolupament complet del pla mestre que definirà la transformació del port.
D'altra banda, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui la recepció de les obres d'urbanització i dotació de serveis de Songways, un tràmit que permetrà continuar el desenvolupament residencial i on es preveu la construcció de 198 habitatges, 99 dels quals seran de preu regulat.
Així ho ha explicat el portaveu municipal, Mercedes Celeste, que també ha assenyalat que el consistori ha comprovat que el projecte s'ajusta a les determinacions del planejament urbanístic i a la documentació prèviament aprovada. L'actuació considera la construcció de 198 habitatges, dels quals 99 tindran preu regulat per l'administració, mentre que els altres 99 seran de preu lliure. El desenvolupament inclourà, a més, zones verdes i equipaments públics per donar servei al nou àmbit residencial.
Este proyecto, que fue aprobado por el Govern, contempla la construcción de un total de 198 viviendas, de las cuales 99 serán de precio regulado entre viviendas de protección oficial y viviendas de precio tasado. La actuación incluirá también zonas verdes y equipamientos públicos para dar servicio a este nuevo ámbito residencial.
L'aprovació de recepció d'obres es produeix després que el govern aprovés definitivament, el 5 de juliol passat, el projecte d'urbanització d'aquesta reserva estratègica de sòl, la tramitació del qual es remunta al 2012, quan va ser inclosa entre les reserves estratègiques previstes en el marc normatiu corresponent.
Més qüestions. Avui matí han estat desallotjades les persones que residien a un assentament il·legal a Sencelles ubicat a la carretera Vella de Sineu. El propietari dels terrenys ha tardat 5 anys a aconseguir que abandonessin la finca que un intermediari va parcel·lar i rellogar il·legalment.
Els darrers ocupants de l'assentament han sortit avui matí per ordre de la comissió judicial i ho han fet sense oposar resistència, tot i que denuncien haver estat víctimes d'una estafa per part d'un home que els va llogar la finca sense ser-ne el propietari. Escolta'm una veïna desallotjada.
Ellos venían diciendo que iban a sacar, pero no sé, esto es una estafa que nos han hecho y 5 años ahí luchando y sembrando arbolitos y para nada. Todos los ahorros ahí invertidos, que le digan a uno que tiene que ir ya, es muy triste.
Els propietaris de la parcel·la també se'n senten víctimes. Asseguren que el seu llogater va rellogar els terrenys sense el seu consentiment i aprofitant-se de la necessitat de la gent. Joan Caris és el propietari d'aquests terrenys.
Nosaltres vàrem comprar aquesta parcel·la amb molta il·lusió i per fer un projecte agrícola i resulta que tant nosaltres com aquesta gent que ha llogat aquestes parcel·les hem estat víctimes d'un engany. I aquest senyor s'ha dedicat a parcel·lar la nostra finca i s'ha dedicat a llogar la finca sense donar mort a nosaltres, ha vist ningú ni res.
Els ocupants han pogut recollir les seves pertinences i ara s'hauran de retirar les casetes i restituir els terrenys al seu estat original. El propietari ha presentat un recurs contra les multes que li imposa periòdicament l'Agència de Defensa del Territori, que va ordenar la demolició de les casetes.
2:39 en la plana política Independents per Sa Pobla i s'incorpora a Coalició per Mallorca i representarà la formació en les pròximes eleccions municipals.
El bala de Sa Pobla, Biel Ferragut i el president de la formació Xisco Bonnin han estat dos dels impulsors de l'acord juntament amb el coordinador de la coalició, Joan Serra. Per a Ferragut, aquest acord és una evolució natural del projecte que representa.
Nosaltres, per unanimitat, fa un parell de dies vam decidir anar junts en coalició. De fet, ja tenim una trajectòria nosaltres, com sabeu, regionalista, i per tant, el que volem fer és sumar, veig que hi ha molta il·lusió, tenim molta il·lusió amb el nostre candidat, amb en Pere, i és el que hem de transmetre. Feina, il·lusió, proximitat amb la gent i ganes de fer una Mallorca millor.
El coordinador de Coalició per Mallorca, Joan Serra, també ha valorat molt positivament aquesta incorporació.
Crec que a partir d'ara comença una nova etapa. Independent de Sa Pobla passa a ser el representant municipal de Coalició per Mallorca Sa Pobla.
A tot això, el candidat a la presidència del govern serà Pere Sánchez.
D'altra banda, el PSIC critica que el Consell Insular abandoni el projecte de plató audiovisual de Marratxí, que suposa, segons la formació, la renúncia d'una oportunitat única per diversificar l'economia de Mallorca.
El grup socialista lamenta la decisió del president de la institució, Llorenç Galmés, i del conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, de renunciar al projecte del plató audiovisual de Marratxí, una infraestructura estratègica que comptava amb finançament Next Generation i amb el suport de l'Ajuntament durant la legislatura passada. És el conseller Andreu Serra.
Tant el president Galmés, el conseller anterior Rodríguez i, evidentment, aquest conseller Ginart, que està abandonant absolutament el sector, i nosaltres ens hi posarem totalment en contra i reclamam que tornin els dobles en el sector audiovisual, que posin en marxa projectes com el plató i que donguin endavant projectes realment encoratjadors pel sector que permetin aquesta diversificació.
I ho dèiem en titulars, que Calvià té 4 rutes noves de senderisme homologades per reforçar la seva aposta pel turisme actiu i de natura. La nova xarxa compta amb 21 quilòmetres i mig.
Els itineraris són els primers de l'illa que s'habiliten i s'homologuen com a senders de petit recorregut, i la finca pública de Galatzó és la gran protagonista de les rutes. Pagueres, Cap d'Allà, la Vall Verda, Ruta Savinya i Font de sa Cometa són els 4 recorreguts que s'han presentat avui. Xisco Fanals és el president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.
Esto conecta el territorio de la costa con la Calvià más tradicional, conecta territorio, conecta personas, además que también nos hace una conexión de una zona turística, altamente turística, con el GR2 21 del Consell de Mallorca, ¿vale? El que va desde Andratx a Puerto Pollença, Puerto Andratx, Puerto Pollença, y eso para nosotros es una pieza fundamental. Y ya vemos que hay otros ayuntamientos que se están interesando, como los de Andratx.
El consistori ha editat 6.000 fullets trilingües amb informació de les 4 rutes, que també ha actualitzat a visitcalvià.com. Juan Antonio Mangual és el batlle.
Están muy bien señalizadas y te permiten, normalmente son recorridos por paisajes curiosos, muy, muy bonitos. En nuestro caso llegas hasta la finca Galatzó, que es un lugar, es una finca pública preciosa, y por tanto yo animo a que no seamos, estas son las 4 primeras, pero estoy seguro que vendrán muchísimas más.
Els traçats senyalitzats proposen diferents nivells d'exigència i entorns.
Més qüestions. El Consell de Mallorca i el Fons Mallorquí destinaran 150.000 euros per donar resposta a l'emergència humanitària a Venezuela.
La institució insular i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació han engegat una resposta extraordinària davant l'emergència humanitària causada pels terratrèmols que han afectat el país sud-americà. Com a primer pas, el Fons Mallorquí ha obert una convocatòria extraordinària perquè les organitzacions no governamentals puguin presentar projectes. La convocatòria romandrà oberta fins al 24 de juliol, període durant el qual les entitats interessades poden presentar les propostes. Una vegada vençut el termini de presentació, els projectes seran valorats i seleccionats.
En successos, un treballador de la construcció ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases després de caure des de 4 metres mentre reparava una teulada a Valldemossa. Continua a la unitat de cures intensives en estat molt crític.
La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident laboral ocorregut a la nau de la Brigada Municipal de Manteniment. Segons les primeres indagacions, la víctima, un home d'uns 40 anys, estava reparant unes taules quan part de la teulada s'ha enfonsat i l'home ha caigut a l'interior del magatzem.
I l'Ajuntament de Marratxí presenta una nova edició de Cultura a la Fresca, que entre els mesos de juliol i setembre acostarà la música, les arts escèniques i l'entreteniment a diferents espais del municipi, amb una desena d'activitats gratuïtes dirigides a tots els públics.
La programació començarà divendres al Museu del Fang amb el concert Sonam Estiu a càrrec de Major 82. Posteriorment, el cicle recorrerà diferents nuclis del municipi amb actuacions com el concert de la Jove Orquestra Simfònica de Marratxí, la proposta Tardes en el Café, la commemoració del 25 aniversari de la revista Madò Pereta, l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, de Rubén García, l'obra Torna a tocar, Sam amb David Ordinas, i el recital L'amor, la set, el concert de Magdalena Garzón, l'actuació de la Coral Sant Jaume i la cloenda del programa amb Caterina Ros.
I acabam el Festival Internacional de Música de Deià, que aquesta setmana acull 3 concerts corresponents a l'edició d'enguany, la número 48. Avui serà el torn de la soprano mexicana Nevi Martínez i el ministre Alfredo Ollagueiz a partir de 8:00 a Son Marroig, en Divina Locura, un viatge musical per la passió, la nostàlgia i la llibertat. Amb aquesta proposta arribarem a les 2:45. La informació continua aquí, a IB3 Ràdio. Arriben els esports.
Thank you.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva a IB3 en ràdio. Avui la notícia és que el Mallorca ha fet el seu primer entrenament de la pretemporada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Luis García ha dirigit el seu primer entrenament a Sant Bibiloni. Els vermells ja fan feina amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions el 16 d'agost, que serà quan es jugui el primer partit a Son Mos contra el Valladolid. Volen saber més detalls de la sessió d'avui matí. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista ha iniciat avui els entrenaments de la pretemporada 2026-2027 sota les ordres del seu nou entrenador, Luis García. El tècnic ha estat el primer a trepitjar la gespa, acompanyat del que serà el segon entrenador, Mossa, i l'actual entrenador de porters, Luis V. de Miguel. Els primers jugadors a sortir han estat els porters Lucas Beristro i Nil Torreguitart, que han rebut ànims de la direcció esportiva presidida per Pablo Orteix. Una sessió d'entrenament en la incògnita de la continuïtat de jugadors claus com són Pablo Torre, Jean Virgili, Martin Valien o Antonio Rayo. L'única cara nova ha estat Adrián Fuentes, el davanter. S'ha mostrat molt integrat i també actiu amb els seus nous companys. Aquí no han vist avui són els dos mundialistes, Johan Mojica i Samu Costa, ni Daniel Luna, que ha fet feina a l'interior de les instal·lacions. I tampoc ha estat present el nou fitxatge, Arnau Puigmal, que gaudeix encara d'uns dies de vacances per mort d'haver acabat més tard la temporada amb l'Almeria.
Gràcies, Xisco. I com sentíem, el darrer a arribar, Arnau Puigmal, encara no ha entrenat, però i ara baixa el club va fer oficial el seu fitxatge. L'extrem català arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Almeria i ha firmat per 3 temporades fins al juny de 2029. Arnau, de 25 anys, ha jugat aquesta temporada al conjunt andalús, també de la segona divisió, en què ha disputat un total de 41 partits, anotant 3 gols i donant 5 assistències. Arnau arriba per ser titular i els qui cercaran tenir minuts són els jugadors del filial mallorquinista, que enguany veuen a la categoria de plata una oportunitat per seguir creixent. Ahir, en el darrer dia de les revisions mèdiques, varen parlar Miquel Calatayud i Jandro García, tots dos en fitxa del Mallorca B.
Hombre, sí, pretemporada, primer equipo y, y luego ya vemos, pero, pero sí, tranquilo y a trabajar mucho. Y nada, ha sido un poco movido, pero contento personalmente. O sea, el objetivo no se cumplió, pero habrá que trabajar para volver.
Con mucha ilusión. A ver qué, qué pasa en estos días y con mucha ilusión de empezar. Bueno, primero se le hace la pretemporada y luego lo que venga vendrá con mucha ilusión y se verá lo que pase dentro de estas semanas.
I el pròxim rival, pròxim fitxatge del Mallorca, podria ser Aboubaka Soumahoro. El francès, de 21 anys, juga de central esquerre i arribaria cedit per l'Hamburg alemany.
Més futbol a la primera federació. L'Audi Eivissa ha de reforçar totes les línies a menys de 2 setmanes de l'inici de la pretemporada.
Té feina el club blau cel, que hi va anunciar un nou fitxatge. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. L'Eivissa ha de reforçar totes les línies a menys de 2 setmanes de l'inici de la pretemporada. El darrer a arribar és Ismael Fadal, central marroquí nascut a Saragossa, de 22 anys. Té 1,90 d'alçada i bon peu dret. Xavi Jorquera, analista de futbol de la Comunitat Valenciana, descriu el nou fitxatge blau-cel.
És un central con buena salida de balón, muy, muy poderoso en los duelos individuales, porque la verdad que es un chico muy alto y a pesar de que en el cuerpo a cuerpo no es que destaca, pero digamos que no es su máxima fortaleza porque es un chico delgado, luego en los duelos aéreos es, vamos, el número uno porque, por su altura, ¿no? Tanto en fase ofensiva como en fase defensiva. Yo la verdad que los partidos que le he visto pues denota que es un chico muy inteligente en lo táctico, se posiciona bien, es la primera salida cuando el equipo ya puede jugar hacia adelante y bueno, ya ha tenido un par de ratos en segunda división. Y bueno, aparte también que puede jugar en los dos perfiles, tanto central, derecho como izquierdo, aunque yo lo he visto más en el izquierdo. Sí que es verdad que sufre un poco en transiciones porque no es excesivamente rápido, pero bueno, la verdad que tiene otras cosas para suplir, como le da un poco de espacio al delantero de turno para que si se gira esté en contraposición i la verdad que un chico con bastante nivel.
Fadal ha jugat la temporada passada al Jaclà, al Castelló B, a segona federació, i ha sumat 126 minuts a segona divisió amb el primer equip del Castelló.
I a segona federació, el Poblense ha presentat 7 nous jugadors.
El club Poble continua fent feina per confeccionar una plantilla competitiva després d'haver viscut un any il·lusionant. Això sí, el mercat no està sent fàcil per al Poblense, que a més del canvi d'entrenador, també ha vist com a molts jugadors han apostat per altres equips. Tot i això, com dèiem, ahir varen presentar fins 7 nous futbolistes. Sentim el president del Poblense, Miquel Molondro.
Me sap greu que jo el faria la renovació si pujàvem el primer rep a tots. Jugar en aquesta primera rep que m'ho heu guanyat, no? En canvi, ells no pujo i te'n vas un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho compartes. Que vagin allà on vulguin. A més, estic content perquè tant s'ho cuit i pensam que són iguals o millors.
A banda de l'entrenador Òscar Troya, ja són 4 els jugadors del Poblense que han fitxat per l'Atlètic Balears. El darrer, Vicenç Sabater, el porter de 32 anys, arriba precisament, com deien, del Poblense, on ha jugat els dos darrers anys. També ha jugat en equips com l'Andratx, el Platges de Calvià, el Constància, el Club Deportivo Barco i el propi Atlètic Balears de l'any 2014 al 2016. Sabater et suma el fitxatge anunciat ahir, el del migcampista Miquel Soler, també procedent de Sa Pobla.
Pel que fa al Mundial, ja estan definits els quarts de final.
Amb les victòries de l'Argentina i de Suïssa guanyant a Egipte i Colòmbia respectivament, ja sabem quines són les 8 seleccions que acercaran-se a les semifinals. Els argentins varen patir de valent per superar Egipte, que al minut 79 guanyava per 0-2. La remuntada va arribar primer amb el gol de Cuti Romero, amb el 2-2 de Leo Messi el 83, que feia creure que era possible, i el 93, Enzo Fernández, amb el tercer i definitiu gol, donava el passi a la vigent campiona del món. Sentim Leo Messi.
Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
El rival dels argentins serà Suïssa, que va eliminar la Colòmbia del mallorquinista Johan Mojica als penals després d'empatar 0 el temps reglamentari. Sentim el seleccionador dels colombians, Néstor Lorenzo.
El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico, muy parejo. De todas maneras creo que merecimos un poco más en los 90.
Avui hi ha jornada de descans i serà demà quan s'encetaran els quarts de final amb el França i el Marroc, partit d'on sortirà el rival d'Espanya si la selecció guanya divendres a Bèlgica. Dissabte serà el torn del Noruega a la Terra i diumenge Argentina-Suïssa.
Canviem, perdó, d'esport i parlem ara de bàsquet, perquè hi ha notícia a l'Esti a Menorca que ha renovat Adam Sola.
El club menorquí ha aconseguit donar continuïtat a una de les peces claus de la passada temporada. L'ala madrileny renova una temporada més després de rebutjar ofertes d'altres equips de primera FEB. Sentim Adam Sola.
Bueno, estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Esta pasada temporada estuve muy a gusto, tanto dentro como fuera del campo. Estoy muy agradecido por cómo me trató el cuerpo técnico, el club y sobre todo la afición desde el primer momento hasta el último. Así que nada, tengo muchas ganas de volver. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
Després de la sortida de Víctor Arteaga, Adam Sola, juntament amb Pol Figueres, seran els únics jugadors que continuen de la passada temporada.
Mentrestant, en futbol sala, Thierry continuarà cedit al Noia.
L'Illes Balears Palma Futsal i el club gallec han arribat a un acord perquè el jugador allargui la seva sessió una temporada més. L'objectiu del Palma és que l'ala brasiler pugui seguir acumulant minuts al Noia i agafant així experiència a la màxima categoria del futbol sala espanyol.
I acabam amb tennis a Wimbledon, que ja té la primera semifinal definida.
Novak Djokovic va superar Felix Auger en 5 sets en el partit de quarts de final més llarg de la història del Gran Slam britànic, amb 5 hores i 15 minuts. El serbi, als seus 39 anys, jugarà per vuitena vegada consecutiva a les semifinals de Wimbledon. Ja són 14 en la seva carrera, superant així les 13 de Roger Federer. L'objectiu de Djokovic és aconseguir el que seria el seu 25è Gran Slam. A la semifinal, que es jugarà demà, li espera el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. I avui es decidirà l'altra semifinal. En uns minuts començarà el partit entre Taylor Fritz i Alexander Zverev i tot seguit jugaran Flavio Cobolli contra Arthur Ferri.
Són les 2:55. Faim una pausa i tot d'una temps per la cultura.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Eclèctico és l'exposició de l'artista plàstic Chano, que amb el collage i la pintura fa servir l'art com a mitjà de denúncia social. La mostra es pot visitar a l'Ajuntament Vell de Formentera.
Si tu no plasmes la realitat que te rodea, poco sentido va a tener el arte.
És la seva manera d'entendre l'art. Creacions amb denúncia social que no només siguin curioses o agradables a la vista, sinó que també convidin a la reflexió. Amb la tècnica del collage i la pintura, tracta des d'aquella Formentera ja gairebé inexistent.
Hay una pallesa recogiendo agua de la cisterna con yo sociedad limitada, soledad anónima, porque es lo que está pasando con el mundo que yo conocí de Formentera.
Passant pel conflicte a Gaza.
Es un homenaje a los periodistas y reporteros gráficos que han dejado la vida para mostrarnos lo que está sucediendo allí, ¿no?
O l'època franquista.
Y para que la gente joven vea lo que era la España de Franco, que ahora dicen que se vivía mucho mejor con Franco, pues para que vean cómo vivían los niños de 5 y 7 años trabajando descalzos y la miseria que había.
Eclèctico es podrà visitar fins dia 11 de juliol a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar...
El claustre de Sant Domingo de Pollença acollirà avui dimecres a partir de les 8 del vespre una nova vetllada del cicle Pollença Rock amb un doble concert protagonitzat per els Amics de les Arts i els menorquins Pol de Gall. La formació catalana presentarà el seu repertori que combina pop, folk i cançó d'autor amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, com aquest 433 i altres peces dels seus treballs més recents.
És un dels noms consolidats de l'escena musical en català gràcies a una carrera iniciada fa gairebé 2 dècades. El concert forma part de la programació del Festival de Música al Claustre de Sant Domingo, que aquest estiu torna a convertir aquest espai en un dels principals escenaris musicals de Mallorca. El cicle aposta per una programació que combina artistes de les illes amb noms destacats del panorama musical en català en un espai patrimonial emblemàtic. La banda menorquina Pel de Gall completarà la vetllada amb la seva proposta de pop-rock en català.
I és que m'encanta quan te flipes, revoluciona't sempre, tot és personal. I és que m'encanta quan la lies.
El grup arriba a Pollença després de consolidar-se com una de les formacions més destacades de les illes amb un directe enèrgic i un repertori que combina composicions pròpies amb un estil festiu i proper. Després de la primera cita del festival, que va reunir Sau i Fora de Sembrat, el certamen continua amb una programació pensada per oferir al públic una àmplia varietat d'estils i propostes musicals durant les nits d'estiu a Pollença.
Per cert, Fora de Sembrat va anunciar una minigira per celebrar els seus 35 anys en damunt dels escenaris amb 4 dates que vos anirem detallant a mesura que es vagin anunciant.
Visca sa mare que te va parir. Gràcies per ser així.
que sa mare que te va parir.
Són les 3, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres, 8 de juliol, en què continua la polèmica encesa a les Balears arran del manual d'acció publicat per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, de cara a la manifestació del 26 de juliol. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, govern, hotelers. També els sindicats rebutgen en bloc aquest document que aconsella ocultar l'identitat o tapar-se la cara per actuar contra immobiliàries i lloguers turístics. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha condemnat un manual que qualifica com a cala borroca turística.
Turística, el que requereix és la nostra condemna absoluta. No podem tolerar aquest missatges, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
També s'hi han desmarcat entitats ecologistes com el GOP. En un comunicat ha demanat que se deixin de banda altres formes d'acció que no sigui la manifestació del 26 de juliol. Accions que diuen ni comparteixen ni són del seu estil. Per la seva banda, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha defensat avui matí encara aquesta manual, una acció directa com a eina, diuen, de denúncia de la massificació actual. Ho ha explicat el seu portaveu, Dani Comas, a una entrevista del programa El Dia.
Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és violència és la violència estructural que ens aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic.
Acord entre govern, patronal i sindicats per blindar la conciliació familiar i laboral a les Illes fins a l'any 2031.
Les parts han signat un pla estratègic amb 70 mesures pactades que es traduiran en ajudes directes a famílies vulnerables i nous incentius per a empreses. El text posa el focus a les dones autònomes que rebran subvencions específiques durant les seues excedències per maternitat. També s'impulsa el xec cangur i s'obriran els patis escolars durant els mesos d'estiu per facilitar així el dia a dia de les famílies.
Els sindicats UGT i CECI fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat.
Això sí, l'insten a continuar negociant a partir de setembre. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, avui a Palma, es mostra disposat a continuar les negociacions. Assegura que el pacte, en tot cas, millorarà el servei públic i l'estat de benestar a les Balears.
Hoy damos un paso. Damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y, al final, de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
Les Balears necessiten urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea i frenar així la sobrecàrrega laboral.
I és que un informe del Consell General d'Infermeria situa les Illes entre les 5 comunitats amb pitjor ràtio de l'Estat. És un dèficit que s'agreuja més a l'estiu per la pressió turística. El sindicat SATSE alerta que l'alt cost de vida impedeix fidelitzar professionals i recorda que més 80 infermeres han abandonat l'arxipèlag des de principis d'any.
El Suprem rebutja dur a la justícia europea la regularització de persones migrants.
Tampoc no suspendrà l'aplicació d'aquest reial decret del passat 14 d'abril, mitjançant el qual es va poder executar el procés, tal com havien sol·licitat algunes comunitats governades pel PP. És la decisió que pren després d'atendre les al·legacions de l'Estat que s'hi oposava a dur-ho fins a la justícia europea i també de les comunitats que, en canvi, es mostraven a favor.
I Donald Trump torna a carregar contra Espanya per la despesa militar i ordena tallar la relació comercial.
Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore.
Ha estat la segona jornada de la cimera de l'OTAN a Turquia, on el president dels Estats Units ha dit que Espanya és un soci terrible a l'aliança.
El govern espanyol, però, es mostra tranquil. Recorda que les relacions comercials són amb tota la Unió Europea. Mentrestant, minuts abans d'arrencar aquesta trobada de l'Aliança Atlàntica, Trump ha donat per acabada la treva en l'Iran després dels atacs creuats que s'han produït a l'estret d'Hormuz.
Amb aquest apunt hem arribat a les 3:04.